i ve en un programa més de Pixel Maestrat amb Albert Gavaldà, gerent d'Informàtica Vinaròs al carrer Pilar 25 i que també és president del grup fotogràfic Foto Maestrat. Bon dia, Albert, com estàs?
Bon dia, Cristian, encantat d'estar aquí per segona setmana.
Bueno, una setmana més en un programa nou on parlarem de moltes coses. Avui ens centrarem en un apartat que als dos ens agrada molt, però bueno, abans d'endintar-nos dins, no?, del que tenim avui, contant, perquè jo sé que este cap de setmana heu fet una sortida en Foto Maestrat, no?
Sí, a Foto Maestrat, des del nostre inici, un dels objectius era fer una sortida mensual fotogràfica amb els socis que així ho volguessin, i cada mes anem variant el lloc, no? Llavors, són sortides pues, per aprendre fotografia, per practicar fotografia, també que hi havia germanor, conèixer pues, llocs de Vinaròs i els voltants, del Maestrat, però bueno, cada vegada hem d'anar més junts perquè se mos acaben els llocs propis, compte que ja fa 3 anys que estem com a associació i, evidentment, pues, ja hem anat a molts de llocs. I aquest cap de setmana vam fer la sortida a Mirambell i Cantavieja. Vam poder anar quasi una vintena de socis i bé, vam poder practicar la fotografia en molts de raconets d'aquests dos pobles del Baix Aragó, que són preciosos i que segurament la majoria de l'audiència els coneix. Cantavieja, pues, bueno, en la seva plaça porticada, el seu castell en les muralles i el seu raconet, la veritat és que és encantador. Bueno, i Mirambell ja no cal ni parlar-ne, no?, amb la seva portada de les monges, la Casa Aliaga i un munt de cases que hi ha allà i detallets que la veritat que per la fotografia pues, és un plaer, no? I bueno, va ser la sortida aquesta i vam dinar també per ahir. I genial, germanor, fotografia, cultura, història, que és el que a mi m'agrada quan anem a fer sortides.
Bueno, al final potser tindreu que agafar un vol, no?, per anar a altres llocs a visitar.
Doncs pues, al temps, perquè a vegades penso dic, és que ja ho estem fent tot el que hi ha a prop i cada vegada hem d'anar una miqueta més lluny. Però bueno, tot se andarà.
Bueno, Albert, avui anem a parlar d'un dels temes que vam dir que parlaríem quan vam iniciar el programa la setmana passada, i avui toca parlar de fotografia, no?
De fotografia, de com intentar fer millors fotografies, perquè fer una fotografia ho sabem tots, només cal agafar la càmera i apretar el botó, no? Però com fem una bona fotografia?
És una bona pregunta, perquè avui en dia s'usa molt el tema de fer-ho tot en automatismes, en automàtic, no com abans, no? Que tenies que veure que estigui ben exposat en el tema analògic. Com és este tema, no?
Clar, hi ha consells que són universals, tant si és amb el mòbil o amb una càmera normal a l'uso, que diem de reflex o sense espill, que això no sol variar, no? Com són, per exemple, composicions o certes coses que ara anirem detallant una mica punt a punt. Tampoc és plan ara de fer avorrir a l'audiència en una cosa així molt teòrica, al contrari, el que volem fer és dir coses que són així una mica properes i tenir en compte quan anem a fer les fotos.
Abans de contar-nos aquests consells, aquí parlem de tecnologia, parlem de moltes coses, no?, que parlarem de la intel·ligència artificial. Avui en dia està molt de moda el fer fotos en un dispositiu mòbil, no?, en aquest cas en un smartphone, en dispositius així que tot són automatismes, no? És molt fàcil tirar una foto relativament bona en un telèfon mòbil, no?
Bueno, clar, és el que deia abans, apretes el botó i tens la foto, però per exemple hi ha una lluna plena molt bonica i veus tot el passeig gent fent la foto a la lluna i la lluna surt allà un borró que fa temor. Claro, això, pues, bueno, és una foto? Sí, és una foto. És una bona foto? No és una bona foto.
Sí, sí, són coses que bueno, el dia a dia no ens adonem, però fer una foto no és tan fàcil com pareix, com apretar un botó i ja està.
No, hi ha una democratització de la fotografia, que vol dir en això? Pues, bueno, ara tothom pot fer una foto, no? Anteriorment tenies que tenir una càmera ja a l'ús, no? Quan tenim els càrrecs aquells de 24, 36, ja tenies que fer la foto expressament i t'ho endulles, no? Ara qualsevol cosa pues, ja li podem fer una foto, no? Al dinar, a un bitxo que veiem, una posta de sol, a una sortida de sol, a tot podem fer
a tot
fotos,
pràcticament.
Clar, però llavors quan publiques les fotos aquestes en xarxes o en amics, no?, d'una manera un poc indiscriminada i en tota la bona voluntat del món, hi ha una sèrie d'errors que són fàcilment subsanables si ets conscient, no?, o si algú t'ho diu. Per exemple, una cosa típica, fas una foto a la platja i veus l'horitzó del mar, està tort. Claro, llavors, tampoc cal que siga un horitzó totalment recte, que és de desitjar, però bueno, prestar una mica d'atenció. I si la foto t'ha sortit torta, el mateix mòbil, a l'hora d'editar, t'ajuda una mica a ficar l'horitzó tort. Això és una cosa important. De fet, ara molts de mòbils, quan vas a fer la foto, ja t'indica els graus,
sí,
i has de buscar el zero grau per a tenir l'horitzó recte, no? I que la foto amb el mar, la línia del mar, quede recta, doncs és d'agrair a la vista. Val?
Sí, sí, és, al final són ajudes, no? Perquè hi ha molts de mòbils que tenen aquestes ajudes que te poden ajudar a tirar una bona foto.
Clar. Home, hi ha els mòbils de gamma alta, tipus iPhone 16 Pro, el Pixel 8, que és el que jo tinc, Pro, o altres de Samsung, que bueno, ja tenen moltes guies que també te van ajudant una mica, pues, a fer la regla dels terços, que és una regla fotogràfica que sol funcionar bastant bé a l'hora de la composició. Pues ficar una persona al terç de la dreta, a l'esquerra, ficar el cel al terç superior o el mar al terç inferior o dos terços inferiors. Hi ha unes normes així una mica bàsiques que realment funcionen. Passa que si no ets conscient no et dones compte, però quan realment veus la foto, la mateixa foto arreglada, feta arreu, en aquestes composicions te dones compte que visualment ho agraeixes, i això és important i és una manera de progressar ràpidament dins de la fotografia.
Avui en dia és el que comentàvem abans, no? Hi ha molta gent que tira la foto per tirar, però bueno, si tu vols tindre, per exemple, un Instagram, un Facebook, les teves xarxes socials en unes bones fotos, nosaltres podem donar, pues, alguns consells, no? que al cap dels anys hem tingut que usar càmeres, dispositius i moltes coses com els que estem donant ara, no? Però anem al principi. Què és una bona foto? Perquè hi ha moltes vegades que hi ha gent que tira una foto per tirar i no és una bona foto. Per exemple, l'exemple de fotografiar una lluna. És molt difícil fotografiar una lluna en un mòbil, per exemple. Si no ho fas en manual, és complicat.
Clar, tu li pots fer un zoom a la lluna, i a la lluna, doncs, bueno, hi ha contrastos blancs i negres, els mars que diuen, hi ha cràters i tal. I amb un mòbil arreu, doncs, te sortirà una taca. En un mòbil més bo sí que arribaràs a veure els contrastos del blanc i el negre, i inclús una miqueta de cràter. Però la foto de la lluna, si només enfoques la lluna, te quedarà bastant malament. En canvi, en una càmera, doncs, reflex, mirrorless, doncs, les marques que ja coneixem, Canon, Sony, Olympus, bueno, dona igual, en un objectiu de 300 mm, com a mínim, tu ja fas una foto de la lluna i se veu perfectament la lluna amb els cràters, en un munt de relleu, i queda molt bonica. I ja si agafes un objectiu de 500 mm, doncs, bueno, ja ni te cuento. També en un trípode per estabilitzar, en uns paràmetres que solen ser, doncs, bueno, la ISO la mínima possible. Bueno, ara no vull entrar dins dels triangle d'exposició perquè això seria per un altre dia, però bueno, dins de la fotografia hi ha tres paràmetres quan disparem en mode manual, que és la ISO, que és el diafragma i que és la velocitat d'obturació. Però bueno, ara ho deixo caure aquí els noms, però això ja ho tractarem un altre dia.
Quins consells podríem donar, a banda del que ja hem donat, de la regla de tres terços, de l'horitzó, quin consell podríem donar més per a que una persona que potser no està disparant en manual, sinó que està disparant en automàtic o vol tirar una bona foto, siga de la forma que siga, que quin consell podem donar més, no?
La llum. Sempre hem de mirar la llum quenya. Per exemple, si fem una foto nocturna, llavors, clar, hem de ficar, si el mòbil ho permet, el modo nocturn perquè agafi més llum per agafar els detalls. No tots els mòbils tenen el modo nocturn ni tenen la mateixa qualitat nocturna, no? I també ha d'estar el mòbil molt parat perquè si està 3 o 4 segons per agafar aquella imatge, doncs no s'ha de moure perquè si no te sortiria moguda. L'ideal, doncs, fer fotos en la màxima llum possible, però fixem-nos que a migdia, que hi ha una llum molt dura que se diu, la tenim dalt de nostre, fa unes ombres molt dures i és una llum que no és gens agraïda. La millor llum és el que se diu de l'hora dorada, que és, doncs, bueno, quan està el sol, doncs, sortint o amagant-se, que és una llum així més càlida i que sempre és més agraït, no? També, bueno, pots anar en focos, pots anar en flashos, però en flashos no el mateix de la càmera, tant siga de mòbil com de la Canon, diguem pel cas, perquè són llums molt directes i molt dures que diem, i llavors, pues, les ombres i tal, pues, afecta una mica, no? Llavors, pues, si hem de jugar en llums, en flashos, més val que siguin uns flashos diferents dels que tenim al dispositiu. Això, doncs, bueno, sobretot la llum. Ara sóc conscient de que no estem profundint molt perquè només de la llum podríem estar parlant un programa o dos. Ara només parlarem una miqueta de coses bàsiques per a tenir en compte quan fem la nostra foto i millorar les nostres fotos, no?
Sí, sí, sí. Abans d'entrar a les coses bàsiques, també hi ha que dir que avui en dia el tema de fer una foto... Hi ha moltes ajudes als dispositius mòbils, no? La setmana passada vam dir que parlaríem de la IA dins de l'apartat fotogràfic. Quan estàs tirant una foto en el mòbil, abans una foto no tenia estabilització. Abans una foto, pues, la IA no te corregia les llums, no te corregia les ombres. Avui en dia hi ha dispositius mòbils que tires la foto i quan vas a veure-la a la galeria no és la mateixa foto que has tirat, sinó que és corregida, estabilitzada i moltíssimes coses més, no? Això també és algo important que abans no teníem.
Sí, bueno, de fet, amb el mòbil o amb la càmera, quan dispares en modo JPG, ja entenc que igual és una terminologia que igual no tothom coneix, però bueno, crec que sí que sonarà. Quan se dispara una foto amb el mòbil, per exemple, el mateix mòbil automàticament ja te fa correccions de colors i això, ja t'ho fa. Si dispares en RAW és diferent. En RAW ja és el modo cru, que se diu que tal com veu l'objectiu té surt reflectida sense cap manipulació de la càmera i tu després en postedició pues, ja la corregeixes, no? Llavors, la evolució que han fet ara amb la IA és que ja bueno, te fa la foto, te corregeix tots els colors, però ja d'una manera molt més intel·ligent. Per això li diuen intel·ligència artificial, no? Ja agafa la foto, ja detecta quina zona pues el color roig ha d'anar més amunt, el color blau, el color verd, etc. No? O sigui, que ja té, ell mateix ja t'analitza la foto i ja te la guarda d'una manera que ell considera que és més apropiada. O sigui, ell ja te la edita una miqueta en la producció.
Més consells, Albert, més consells que tens per ahir.
Sí, bueno, també com dia abans, lo de la regla dels terços, quadrícules, quan fem fotos també hi ha la possibilitat moltes vegades de que ens surti a la pantalla la quadrícula de la regla dels terços per a poder mirar els elements de ficar-los al lloc determinat perquè la composició siga més agraïda. Diuen que les regles estan per trencar-les, d'acord, és veritat, no sempre tot ha de ser regles de terços, ni molt menys, però al principi, quan comencem i ja deprenem, més val seguir aquestes normes per a estar familiaritzats i veure com funcionen i després ja identificar-ho a mesura que anem fent fotos. Perquè la millor manera d'aprendre fotografia no és ni mirant vídeos, ni escoltant un programa de ràdio, ni res. És fent moltes fotos.
Això és un bon consell, eh?
Sí. I mirar fotos dels demés que ens agraden, entendre-les, que algú t'explica aquella foto com l'ha fet, i això és molt important.
Sí, la veritat que és... Jo crec que el millor consell que podem donar als nostres oïdors i la gent que bueno, està interessada en aprendre a fer fotografies és fer fotos, equivocar-te, no?
Sí, pareix una perogrullada, no? Però és que és així. Jo, per exemple, que bueno, faig moltes fotos a les xarxes socials, soc molt actiu publicant fotos, vaig fer una exposició de matins vinarosencs al juny i jo veig les meves fotos del 2016, que va ser quan vaig comprar la meva primera càmera, una Pentax K50, a les d'ara, i fotos que llavors me pareixien fantàstiques, ara les veig i em pareixen, no diré que horribles, però molt millorables, no? Llavors, i me pareixien fantàstiques en aquella època. I clar, jo suposo que igual d'aquí 10 anys, les que faig ara igual me pareixen que són horribles, no sé. Anem evolucionant, anem veient, i per això diria que tirant fotos, practicant, mirant vídeos de gent que t'explica una foto perquè és bona o perquè no, o sigui, l'opinió de gent que en sap, mirant... Mira, jo vaig a dependre molt mirant vídeos de YouTube, de 4 o 5 que m'agraden molt, i fent l'anàlisi de foto que ells feien, no? I te diuen per què aquesta foto era bona o ruïna. A veure, això de bona o ruïna és molt subjectiu, però potser el terme seria per què funciona una foto o no funciona una foto. Llavors t'expliquen, doncs la diagonal per ahí, les ombres, els terços. Per exemple, l'espai negatiu depèn del tipus de foto, no? Hi ha molts de elements que afecten a que una foto sigui més bonica o menys bonica. I entenent, repeteixo, que això de la bellesa fotogràfica o un quadre, això és molt subjectiu, no? Però bueno, estem parlant de fotos que funcionen. Per exemple, hi ha clàssics de la fotografia, com la de Cartier-Bresson, que aquella persona que salta damunt del charco i es veu el seu reflexe, que tothom està d'acord de que és una gran foto i els mitjans que hi havia a l'època. O Sebastián Delgado, que va morir fa poc, que era un fotògraf excel·lent, i que feia unes fotos que eren increïbles, que te documentaven el món tal com el veia, però amb una força molt bona. I dius, bueno, és que qualsevol pot fer una foto, és que tenia una càmera molt bona. No, tu pots tenir una càmera molt ruïna i fer una foto excel·lent. O tu pots tenir la càmera última model i fer unes fotos horribles, perquè a vegades te diuen,
sí,
clar, fas unes fotos molt bones per la càmera, ¿vale?
No,
no. Ten tu la meva càmera i fes-la tu. Claro, no, no és tot la càmera, tampoc.
No, no és tot la càmera, sinó que també és la part artística, no? Que tinguis, la part de saber com posar o compondre una foto, en este cas, és important, no? Jo crec que al final també és un poc subjectiu, no? El ser una foto bona o no, però sí que hi ha detrás unes tècniques que fan que aquesta foto siga bona, no?
Clar, hi ha una sèrie de tècniques i també l'estil de cada un. Hi ha qui se dedica més, pues, a fer un tipus, pues, jo només faig macro, l'altre només fa, pues, arquitectura, l'altre, pues, només fa retrat. Hi ha especialitzacions i dins de cada especialització hi ha una tècnica. I una cosa important, normalment quan mirem una exposició de fotografia o una publicada veus una foto, però és que igual aquella foto és una de 50 que s'han fet i és la que millor ha quedat. També ho han de tenir en compte, igual que un fotògraf va a un reportatge de fotos de boda, pues, igual ha tirat 1.000 fotos i als novios se li donen 30 o 40. O sigui, fixeu-vos totes les fotos que has de fer, les que t'agraden, la edició també corresponent, perquè quan, no ens enganyem, quan un va a fer fotografia de boda, de comunions o algun event, no és només anar allí a fer les fotos, és fer les fotos, és la, on se fica per agafar els àngols,
seleccionar-les,
la llum que hi ha en cada moment, el moment que sigui més emotiu de la parella, seleccionar, perquè a veure quines selecciones, que també els nuvis a lo millor també li agraden les que tu has seleccionat, la edició fotogràfica, que costa més que no la mateixa sessió de fotos. Per exemple, no hi ha una feina detrás de la fotografia professional, dic professional perquè requereix més dedicació, ja que has de cobrar i llavors ja la feina ha de ser excel·lent, però ho dic en el sentit de que fer una bona fotografia és molta feina, hi ha moltes coses detrás i no és gens fàcil. Diferent és que anem pel passeig marítim, fem una foto a la lluna amb el reflexe a l'aigua i una persona passant i busques una composició una mica arregladeta i bueno, tens una foto, la pots publicar a xarxes i ja van. Però és complicat fer una bona fotografia.
Sí. A mi m'agradaria parlar, perquè el primer programa vam parlar un poquet de la bretxa, no?, digital. Aquí dins de la fotografia també existeix això, perquè abans, per tirar una bona foto o tirar una foto, tenies que usar la teva càmera. Avui en dia la gent pot tirar una foto o una bona foto des del seu mòbil. Això és una gran bretxa digital, no?
Sí, ara qualsevol, és el que dèiem abans. La bretxa digital, una persona de 80 anys en el mòbil que té la càmera pot fer una foto tranquil·lament, igual que un xiquet de 14 anys pot fer una foto i en el mateix mòbil i cada un pot expressar, pues, la seu talent, no, tampoc diria talent, no? Però la seva expressió artística a través d'una fotografia, si realment vol fer una foto que quede bonica o documental. No, no és el mateix, vas de viatge i fas una foto a la Torre Eiffel de qualsevol manera, que seria una foto documental, com si vas a la Torre Eiffel i ja fas una foto tota enquadrada en elements que passen per ahir i un avió passant per dalt, per exemple. No? La bretxa digital, en el cas de la fotografia, crec que ja no és tanta, perquè s'ha democratitzat molt el tema de fer fotos amb el telèfon mòbil. No? Ja no parlo de les càmeres reflex típiques, que, bueno, que jo personalment ne tinc una càmera bona, tinc objectius, però al final la millor càmera és la que portes damunt i el mòbil tots la porten damunt i llavors, pues, bueno, no sé, jo parlo pel meu cas, de que vaig a fer expressament, pues, fotos de natura o de la lluna o de detallets que sí que me requereixen la càmera, la meva Canon, en uns objectius determinats. Jo en el meu mòbil, que es provo per a fer fotos, o per almenys a mi m'agrada molt, pues ja m'apanyo i qualsevol cosa que vaig veient en el meu dia a dia li faig la foto, l'arreglo una miqueta, perquè no ens enganyem. La gran majoria de fotos les hem d'arreglar una miqueta, pues, en quant a, pues, a pujar sombres, a pujar una mica la textura, si ha sortit molt cremada d'un cantó o altre, pues, baixar brillos. Bueno, s'han de fer una sèrie de coses i no passa res, tu no estàs modificant la foto, tu l'únic que estàs fent és millorant-la. Per mi modificar la foto seria elements que no estan, ficar-los, llevar cables, llevar bosses, llevar persones.
En la IA.
Claro, que és el que abans diem de la IA, no? Que la setmana passada ja van comentar-ho. Jo estic actualment totalment en contra de modificar pues, una foto. Mira, esta persona me molesta, la track. A mí, pues no.
Jo no estic en contra.
Claro, però bueno, cada un el que vulgui la puresa. En tot cas, si algú fa, que em pareix genial que ho faci, que avise de que ho ha fet, no? Perquè ara hi ha molts de mòbils, que clar, ho he vist jo i ho hem vist la gran majoria, fas una foto i selecciones allò que no t'agrada, el pincell i tu en el dit, i el traus d'ahir i te queda totalment transparent, com si ahir mai hagués hagut ningú, no? És una foto? Sí, és una foto. Però és una mica, per mi, com a traicionar l'essència de la foto, de captar el moment, no? Perquè per mi la fotografia és captar un moment determinat, tal com estava. I llavors, clar, si tu ja comences a llevar o ficar elements, doncs ja no és el que hi havia. Llavors, per mi, no m'acaba d'agradar, però bueno, cadascú que faci el que vulga, però jo agrairia de que diguessin que s'ha editat en intel·ligència artificial, no? Això sí que m'agradaria que s'avisés. De fet, a l'Instagram, quan tu publiques una foto o algo, també hi ha una opció per dir que s'ha generat o editat amb intel·ligència artificial.
Pues sí, Albert, per acabar, algun consell més que donaries a l'audiència? Perquè jo sé que bueno, al final el tirar una foto i que siga una bona foto, la veritat que no és gens fàcil. Avui en dia tots podem tirar fotos, però una bona foto, això és una altra cosa.
Bé, un consell que sol funcionar és mirar de fer les fotos que ningú fa. Llavors està tot inventat i els àngols s'han fet quasi que tots. Però tu pots mirar de fer una foto doncs, des d'un àngol diferent, doncs, arran de terra cap amunt, ficar un marc, per exemple, una finestra com a marc per a la foto. Si fas una foto a un animal, pots ficar-te la seva altura, que sempre queda bé, perquè a vegades si veus un gat pel carrer i li fas la foto al gat de dalt. No té cap gràcia. Tu, en canvi, t'agatges i fiques la càmera arran de terra i agafes el gat a la seva altura, realment la foto guanya moltíssim. És jugar amb els angles, ser una mica original i també el que comentàvem abans. Si tu veus moltes fotografies de gent doncs, en certa qualitat, agafes moltes idees, fas el que és la cultura visual. Eduques una mica l'ull a veure les fotos que funcionen, però tu no les fas perquè a la gent li agrada, les fas perquè a tu t'agrada, perquè has vist que allò t'agrada, les fotos que tu has vist. Vale, tu no has de fer una foto perquè li agrada a la gent, però a mi no, però com a la gent li agrada la faig així. No, de cap manera. La foto sempre t'ha d'agradar a tu, però també educant la teva cultura visual fotogràfica, també fas allò teu que t'agrada, perquè realment t'ha agradat a tu, i ja mires de reproduir-ho. Però bueno, en fotos diferents, no fer la mateixa foto des del mateix lloc la teva manera, no?
Pues Albert, la veritat que bueno, ha sigut un programa molt, molt interessant, hem parlat de moltes coses, ampliarem informació parlant de fotografia perquè hi ha moltíssimes coses per parlar, portarem gent invitada, professionals de la fotografia que s'han dedicat a ello durant la seva vida i bueno, parlarem de moltes coses més perquè la fotografia diria jo que és quasi infinita, no?
No mos ho acabaríem, Cristian. I a part de fotografia, bueno, el que vam comentar, parlarem de vídeo, parlarem d'intel·ligència artificial, d'informàtica i de tot el que vagi bé.
Albert, moltes gràcies i no res. Fins la pròxima.
Cristian, moltes gràcies a tu.
Una abraçada. Adéu.